El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.
Josep Costa, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, dia normal, aquí preparant per començar la feina.
Quan presentarà aquesta querella que ha anunciat contra Maria Eugènia Alegret?
Bé, en seguida que la tanquem a punt, jo ja la vaig, vaig anunciar ahir davant ella mateixa, en el moment que li vaig plantejar la recusació, i abans, just dos minuts després de que se'm digués que estava detingut, ja vaig també instar un procediment de detenció il·legal que es diu habeas corpus, que es va tramitar al jutjat de Barcelona, i d'aquí també hi haurà un recorregut en termes de recursos. Mm. Per tant, és una qüestió de que tinguem temps físic de poder-ho preparar i presentar-ho.
I quin recorregut tindrà? Quin és el recorregut que haurà de seguir aquesta querella?
Bé, ja veurem. Evidentment, davant els tribunals espanyols no som molt optimistes de que pugui ser admesa, però no per això deixarem de plantejar-ho, i evidentment recórrer les instàncies internacionals si no és admès a tràmit. Jo crec que hi ha una evident irregularitat en aquesta detenció, una evident desproporció i falta de justificació, i per tant, quan no hi ha justificació, no hi ha proporcionalitat en una detenció, això és una detenció il·legal. I una detenció il·legal és un delicte molt greu comès per un jutge. Des d'aquest punt de vista, això s'ha d'investigar, i si, com seria previsible, els tribunals espanyols no s'hi avenen, ho portarem a les instàncies internacionals, com no podia ser d'una altra manera.
Quan parla d'irregularitat, senyor Costa, què es refereix? Perquè, si no m'equivoco, la llei exigeix la detenció d'un investigat quan planta la justícia perquè pugui seguir endavant amb el procés penal.
De fet, això no és correcte. Això és un relat o una... diguéssim, idea que es fa córrer per justificar justament aquest tipus de detencions, però això no és cert. Hi ha determinats procediments en què no és imprescindible la presència de l'acusat o de l'investigat davant el tribunal. Notòriament, aquells procediments en què s'investiga un delicte que no comporta presó. Quan és un delicte que no comporta presó, i en el cas de la desobediència que se'ns acusa a nosaltres, és així, el judici es pot fer sense presència dels acusats. És a dir, vostè el poden jutjar sense ser-hi present, si no comporta presó el delicte que se li demana, diguéssim, no? Uh-huh. I, per tant, en aquests casos, jo i molts juristes, estic segur, pensam que no hi ha cap tipus de justificació per una detenció. Per una detenció que és una privació de llibertat, que és una privació d'un dret fonamental, que sempre ha d'estar sotmès a uns límits de proporcionalitat i de necessitat objectiva de privar d'un dret com és el de la llibertat. I, per tant, com que ahir, quan em van portar, em van tenir quasi 5 hores detingut per una diligència que no es va fer, és a dir, jo no hi vaig fer res al Tribunal Superior de Justícia. No va servir de res tenir-me 5 hores detingut. Yeah. Per tant, portar-te davant un tribunal a la força, tenir-te privat de llibertat durant hores per res, per una cosa que era inútil i que no té cap sentit, jo entenc que és il·legal, que no té cap justificació, i per això ho denunciaré.
Expliqui'ns com va anar un cop dins del TSJ, perquè vostè va decidir representar-se a vostè mateix, que a més és advocat. Li van oferir un advocat d'ofici? Com va anar això?
Sí, sembla ser que van evidentment avisar els advocats de la causa. Jo, a part de defensar-me a mi mateix, també exerceixen la defensa en mi, a Gonzalo Boye i Isabel Albal, ells evidentment no eren a Barcelona ahir, els varen avisar amb 2 hores d'antelació a l'hora que pretenien que jo fos posat a disposició del tribunal, i com que no, ells van dir que no podien venir, van nomenar un advocat d'ofici. Jo vaig dir, evidentment, als Mossos, els vaig dir, escolti'm, jo sóc advocat, puc el meu carnet d'advocat aquí, jo sóc part d'aquesta causa, estic actuant com a advocat en aquesta causa, no truquin cap advocat d'ofici, que no el necessita res, i li faran perdre el temps, però així tot ho varen fer. I després, a més, varen venir 2 companys de la causa, diguéssim, que assessoren altres encausats, i al final tampoc no va ser necessari, perquè evidentment jo vaig demanar també exercir el meu dret a seure'm a l'estrada dels advocats, com és el meu dret, i a representar-me a mi mateix. I evidentment, a part d'aquí, no va servir per res, perquè la magistrada va voler dir si tenia intenció de declarar, i jo vaig dir que primerament de parlar de res, jo volia formar formular recusació contra la magistrada, demanar que se l'aparti del cas per manifesta manca d'imparcialitat una vegada que m'ha tingut privat de llibertat de forma il·legal i jo he denunciat aquesta situació i he dit que posaré una querella per detenció il·legal. És evident que aquesta magistrada ja no pot pretendre jutjar-me de forma imparcial quan tenim un plet pendent, que és una querella per detenció il·legal, que no és qualsevol cosa.
Hi ha un altre detall, senyor Costa, i és la data. Ahir era 27 d'octubre, era el quart aniversari de la declaració d'independència al Parlament. La presidenta actual de la cambra, Laura Borràs, va dir que ho trobava una provocació que coincidís aquesta efemèride amb la seva detenció. No va ser l'única representant política que feia aquesta apreciació. Vostè ho veu premeditat?
A veure, el que està clar és que fa un mes i mig que Vox, que és l'única acusació que ha demanat la meva detenció, l'havia demanat. És a dir, Vox va demanar la meva detenció el 16 de setembre. La magistrada va dictar una resolució 20 dies després dient que de moment no. I va donar a entendre com que potser al final de la instrucció o en un altre moment potser tornaria a plantejar la meva declaració. I sense que ningú li demanés, ni sense que succeís cap fet nou, ni cap necessitat sobrevinguda, el 25 d'octubre dicta l'ordre de detenció. Que, per cert, no es va notificar a les parts com s'han de notificar totes les resolucions. Fa dos dies la magistrada va dictar una resolució ordenant la meva detenció i la va guardar en un calaix fins que ja s'havia produït la detenció, sense que la causa sigui secreta. Això també és una irregularitat que la vàrem posar de manifest.
Per tant, creu que no és casual, o que sí?
El 25 d'octubre sí. És el 25 d'octubre, i el 26 d'octubre jo vaig agafar un avió, perquè vaig fer una escapada, un viatge molt, molt ràpid, vaig agafar un avió d'anada i tornada, i vaig viatjar sense cap tipus de problema, per tant vol dir que el dia 26 no estava activa l'ordre de detenció, i el 27 va ser quan van procedir a executar-la, per tant, això que les coincidències fins a cert punt són creïbles. Jo crec que no és coincidència que la magistrada hagi triat el calendari. Ja dic, veient com han anat les coses, la data l'ha triat la magistrada, és evident.
I políticament quina resposta creu que caldria donar a aquesta detenció i, vaja, a l'onada de repressió que vostès denuncien?
Bé, jo crec que... no sé si ho he posat prou de manifest, però això no... Ahir no varen detenir en Josep Costa, varen detenir el vicepresident primer del Parlament de Catalunya pels actes comesos o pels actes, diguéssim, realitzats com a tal, com a vicepresident, com a membre de la mesa del Parlament que presideix la institució. I, per tant, aquesta és una actuació contra el Parlament de Catalunya. De fet, jo ja no sóc membre del Parlament de Catalunya, però tota la causa ve motivada no per actuacions que jo he fet personalment, com a Josep Costa, sinó per actuacions que la mesa del Parlament de Catalunya ha fet com a institució en exercici de les seves competències, de la seva sobirania i de la seva inviolabilitat parlamentària, que reiteradament l'hem al·legat. I jo també vull recordar que sóc el quart vicepresident primer del Parlament represaliat, no sóc el primer, sóc el quart. Els tres anteriors ja estan inhabilitats, els tres que m'han precedit ja estan inhabilitats i ara van a per mi i segurament aniran pels següents. Per tant, hi ha un problema polític d'unes dimensions, crec, molt considerables, que quan la mesa del Parlament, els presidents i els vicepresidents del Parlament són sistemàticament portats davant la justícia per les activitats del Parlament, no per les activitats que fan ells personalment, sinó per les activitats del Parlament. I això és un gravíssim problema democràtic. Hi ha un magistrat molt conegut a Espanya que va dir una frase que jo crec que ho resumeix de forma molt gràfica. Va dir: no es pot criminalitzar l'activitat parlamentària sense greu risc per la democràcia. I això és, aquí el risc ja s'ha consumat i ja tenim una situació de manca de democràcia absoluta. Jo crec que políticament es podria fer més per denunciar aquesta situació i per revertir-la, perquè al final la jurisprudència internacional del Tribunal d'Estrasburg i dels organismes europeus és molt clara. Ja s'ha dit que criticar el rei d'Espanya o defensar la independència i l'autodeterminació de Catalunya són, diguéssim, idees polítiques emparades pels drets fonamentals. Això ja ho ha dit el Tribunal d'Estrasburg. També ha dit que els parlamentaris, com a representants electes de la ciutadania, han de tenir una especial protecció en la seva llibertat d'expressió d'idees i propostes polítiques. Això també ja està clarament establert. I també la inviolabilitat parlamentària com a protecció d'aquesta llibertat fonamental dels representants populars també està en la jurisprudència del Tribunal d'Estrasburg. Per tant, jo no sé què més ha de passar perquè s'acabi aquesta persecució dels representants del poble de Catalunya per les seves idees, per defensar les idees que la gent vota. I al final aquest és el problema, que és que la gent vota aquestes propostes polítiques i tenen majoria al Parlament. I si no agraden, doncs la resposta no és que entrin els jutges al Parlament, perquè això es carrega el sistema. Els jutges han de quedar fora del Parlament de la mateixa manera que els polítics han de quedar fora del jutjat. Ja.
Quan diu que es pot fer més políticament per revertir aquesta situació, què es refereix exactament? Qui hauria d'actuar políticament?
Bé, jo crec que el Parlament podria i segurament hauria d'exercir amb més determinació aquells drets que li són negats de forma arbitrària i de forma antidemocràtica. És a dir, la millor manera, i això ho ha dit molta gent, no sóc original, la millor manera de defensar els drets és exercir-los. I si el Parlament és inviolable i els diputats tenen dret a la llibertat d'expressió, l'haurien d'exercir amb tota la fermesa i amb tota la convicció cada vegada més, com més reprimida i com més represaliada sigui aquest exercici de llibertat. Jo crec que aquesta és la manera. No fent passes enrere, no intentant evitar la confrontació, no intentant evitar el conflicte, no intentant evitar la repressió, sinó tot el contrari, posant-la de manifest i denunciant-la fins a les últimes conseqüències allà on es pugui. I, com deia abans, aquí hi ha molt de camí per recórrer davant els tribunals internacionals. Jo ja tenc una demanda al Tribunal d'Estrasburg per aquest tema. S'està tramitant i estic seguríssim que donarà bons resultats. També vaig presentar una demanda al Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, no exactament per aquest cas, sinó per la investidura del president Puigdemont, però que també tenia a veure amb la llibertat d'exercici del càrrec de parlamentari. I tot això, he de dir que m'agradaria estar més acompanyat en aquestes demandes internacionals i en aquestes actuacions de denúncia de la repressió que s'exerceix sobre el Parlament de Catalunya. Perquè dic, això no és una causa personal, això no és contra Josep Costa. Sóc el quart vicepresident i no seré l'últim que està represaliat per aquestes circumstàncies. I si el Parlament de Catalunya no pot representar el poble de Catalunya, què fa?
Està claríssim. Josep Costa, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del matí de Catalunya Ràdio. Que tingui un bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.